Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
D'Esther Martínez Pastor, nom cremat. Per primera vegada, sols tu i jo, arran de blau, sota la mar del cel, en una cambra plena de misteri, de sol i de delits. El dia és nostre. Tot el dia és nostre. I què farem, amor, amb tant de temps? Viure, vas dir-me. I vaig sentir-me com un torrent brugit d'embriaguesa, talment un magnífic foc, que en l'avenir encremaria el nom amb sons de rèquiem.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
A Ràdio Estel, al bulevard de la cançó francesa, amb Enric Cosí.
Février de cette année-là, c'est le début de mon histoire. Bien avant ma première guitare, 4 ans après Hiroshima. Février de cette année-là, Vietnam se disait Indochine. Un homme s'installait en Chine, mais les chansons n'en parlaient pas. Février de cette année-là, la mort a-t-elle fait une trêve au cœur des hôpitaux en grève? Les journaux ne le disent pas. Sur le calendrier, au mois de février, les jours allongent peu à peu. On se lève assez tard, les yeux pleins de brouillard, heureux ou malheureux. Si j'ouvrais déjà grand les yeux, un jour c'est jeune pour comprendre. Mes chansons d'alors étaient tendres, j'avais un public merveilleux. février de cette année-là, on parlait d'un docteur miracle, mais loin des chroniques spectacles, Ferré chantait rue Saint-Benoît. Vagabond, fantasque hors la loi, le vent qui venait de Norvège transportait des relents de neige, février de cette année-là. Sur le calendrier, au mois de février, les jours allongent peu à peu. On se lève assez tard, les yeux pleins de brouillard, heureux ou malheureux. Février de cette année-là, bien sûr je ne m'en souviens guère, on parlait encore de la guerre, de ceux qui n'en revenaient pas. On parlait encore et déjà de tensions internationales, de jugements et de scandales. Février de cette année-là, quelqu'un s'est jeté du pont neuf sur le quai de Javel en flamme. Se déroulait un autre drame en février 49. Sur le calendrier, c'est un prénom gravé qui n'a jamais été. Voilà, tu peux venir chez moi. Des cadeaux plein les mains. Tu peux venir chez moi, même si tu n'as pas de cadeaux dans les mains. On s'arrangera bien.
Hola, molt bona nit. Esteu a la sintonia de Ràdio Estel. El programa es diu Boulevard, s'emet cada diumenge a aquesta hora, de 10 a 11 de la nit, i va de cançons franceses de totes les èpoques, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i jo mateix, Enric Cusí, que és qui us parla. Avui, primer programa del mes de febrer, hem començat, com ja hem fet altres mesos de febrer, no gens original, amb una cançó que parla d'un febrer, amb Février de cette année-là, febrer d'aquell any, que va ser una de les cançons del segon long play de Maxime Le Forestier, un long play que es titulava L'Estic, que només un any abans doncs ja n'havia publicat un altre, el 1972, i ja s'havia fet conèixer amb èxit amb un primer disc titulat Mon Frère, el meu germà. Aquesta cançó que hem sentit parla del febrer de l'any 49, l'any que va néixer Maxime Le Forestier, i l'any, quan, segons diu a la cançó, només feia 4 anys d'Hiroshima, Vietnam, es deia Indoxina, i encara es parlava de la Segona Guerra Mundial, sobretot dels que no havien tornat. Maxime Le Forestier, que va començar a cantar a finals dels 60, continuant la tradició de la chanson, però ja amb el folk song americà molt assumit, doncs justament d'aquí 3 dies farà 67 anys. 67 anys que li han donat per fer 15 discos, a banda de tots els que han registrat cantant Brassens i a banda també de tots els que ha publicat amb les cançons en directe i en forma de compilació. Són, doncs, més de 150 cançons al llarg de 4 dècades de carrera, algunes de les quals d'aquestes cançons, vull dir, formen part de la memòria popular de molts francòfons, i d'altres, les més recents, doncs el temps ho dirà, però en tot cas algunes d'elles són cançons que tenen aquell no se sap què que fa que transmetin alguna emoció des del primer moment.
Je fréquente une étrangère entre deux siècles alanguis. Dans son cœur, j'ai mon pied à terre, c'est là
que j'erre, là que j'ai l'air d'être en vie. Dans ses rêves, dans ses dérives, dans ses déserts, je l'ai suivi. Quoi qu'il lui arrive, comprends que je suive. Elle s'inquiète, drôle d'époque, si elle allait manquer d'air. Avec ces saisons qui débloquent et tous ces gens qui voient doucement monter la mer. Comme une gamine, elle s'amuse en regardant passer les avions. L'inconscience infuse. J'abuse, même s'il n'est pas sûr que je l'aime, rien d'elle ne peut plus m'étonner, même désespérer, même tromper, même si elle me fait pleurer, ça me ferait de la peine d'envisager la rupture. Ça dure. Je fréquente une ère étrange entre deux guerres étourdies. J'y vois plus de démons que d'anges, tous assurés qu'ils ont les clés du paradis. Rendus par les hommes inhumaine, au point que les dieux sont partis, cette terre est la mienne. Comprends que j'y tienne.
L'air étrange, l'air estranya, és la primera cançó del compacte de l'any 2008 de Maxime Le Forestier, titulat genèricament Restons amants, Restem amants, una cançó que ja havíem sentit aquí alguna vegada en aquest bulevard, una cançó del seu 14è disc, dels 15 que n'ha publicat fins ara. L'Air étrange, aquesta cançó, parla de l'època actual, amb més dimonis que àngels, tots convençuts que tenen les claus del paradís, diu Maxime Le Forestier. Una visió més aviat pessimista dels temps que vivim. I en el seu darrer compacte, que va publicar l'any passat i que aquí al Boulevard encara no hem sentit mai, doncs hi ha una cançó que, lluny de voler arreglar el món, es conforma en desitjar que del poquet que tots hem estimat en quedi alguna cosa, encara que només sigui un petit rastre.
Il suffit que quelqu'un fredonne le petit air que j'avais fait pour toi, c'est un peu de nous qui sonne dans l'odeur. Là, il suffit que quelqu'un murmure le petit air que j'avais fait pour toi, si c'est un peu de nous qui dure, c'est déjà ça. La mousse a recouvert les lettres et déjà la pierre se fend. C'est sûr qu'avoir été vivant, c'est moins amusant que de l'être. On se dissout, on s'évapore, on se répand dans le grand flou. Que peut-il bien rester de nous? Quel fil de nous s'agite encore? Il suffit que quelqu'un fredonne le petit air que j'avais fait pour toi, et c'est un peu de nous qui sonne dans l'odeur. Là, il suffit que quelqu'un murmure le petit air que j'avais fait pour. Si c'est un peu de nous qui dure, c'est déjà ça. On laisse des traces ou des séquelles, des peintures ou des monuments. Les
Les statues tombent forcément, gravitation universelle. Alors qu'un air qui se faufile de lèvre en lèvre et qui survit, ça peut nous faire un paradis. Viens, on s'en va danser tranquille, danser tranquille.
Un petit aire que també podríem interpretar com una petita tonada o una petita empremta. Una cançó del darrer compacte de Maxime Le Forestier, un compacte titulat genèricament Le Cadeau, el regal, un compacte que, com us deia, va sortir ara fa un any. Maxime Le Forestier, un dels cantautors que va renovar la cançó francesa dels anys 70 i que, passades més de 4 dècades, a punt ja de fer 67 anys, encara ens sap oferir petites cançons, petits aires de tonades, podríem dir, que ens proporcionen petits moments de felicitat els que encara ens agraden aquesta mena de cançons. Però, tot i aquests moments agradables, a casa, mentre estic fent la selecció de les cançons de cada diumenge, no em puc treure del cap les imatges que ja s'han tornat quotidianes dels refugiats que s'ofeguen davant les costes europees amb l'única esperança per salvar-se de la mort, dels esforços amb pocs mitjans d'uns quants voluntaris que tenen els nassos de jugar-se la vida i fer, a canvi de res, la feina que haurien de fer els estats d'aquesta gran Europa que amb tots els seus governs, delegats, comissionats, subcomissionats i tutti quanti són incapaços de salvar cap vida mantenint tots els vaixells que haurien d'estar al mar fent tasques de salvament, doncs mantenint-los amarrats a port i, en canvi, exigint a aquests voluntaris doncs, que registrin, no sé qui, que fossin còmplices de les màfies. Ja sé que amb tot això es pot fer molta demagògia, però hi ha coses que no es poden entendre i no s'haurien d'admetre.
Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu, et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus
dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va.
Res no es ven, tot es compra, l'honor i fins i tot la santedat. Els estats es converteixen secretament en societats anònimes. Els grans arrabassen els dòlars del país dels infants. Europa assaja l'avar en un decorat de 1900. Això fa morts per inanició i la inanició de les nacions. Va bé, va bé, va bé. Aquest era més o menys el discurs del diable en una cançó de l'any 1955. Una cançó de fa 60 anys. Malauradament més actual que qualsevol cançó d'ara mateix. Le Diable Sava, una cançó de Jacques Brel que denunciava les coses de la seva època en una Europa que llavors tot just s'estava refent, ignorant potser que al cap de 60 anys doncs algunes coses en alguns aspectes estarien pitjor. I si a Europa en alguns aspectes de condicions de vida s'estan fent passes enrere, en qüestions com ara la llibertat de les dones, en molts països àrabs també retrocedeix a passos gegants. No fa gaire vaig veure que corria un vídeo per les xarxes, potser també l'haureu vist. Era un vídeo d'un discurs del president Nasser d'Egipte, un vídeo que posava que era de l'any 50-52, em sembla que era, és a dir, de ja fa gairebé 65 anys. Parlava en àrab i estava subtitulat i, per tant, us ho explico amb tota la prevenció que fan les xarxes, ja que no puc assegurar que la traducció fos la correcta i que no fos un vídeo manipulat, aquelles coses que a vegades passa a les xarxes. Però, en tot cas, en aquest vídeo el president egipci Nasser parlava davant de molta gent i els explicava que havia parlat amb el líder dels germans musulmans i que aquest li havia demanat que implantés l'obligació de portar vel a totes les dones. I Nasser explicava amb molt bon humor, rient, gairebé com enfotent-se'n, com dient, ves quines coses em demana aquest. Doncs deia que li havia dit, a veure, la teva filla porta vel, i ell, el líder dels germans musulmans, li deia que no. I ell li responia, doncs si la teva filla, que és estudiant de medicina, no porta vel, tu que ets incapaç d'obligar la teva filla, com vols convèncer-me a mi que jo obligui a 11 milions de dones egípcies a portar-ne? I la gent del vídeo que l'escoltaven, doncs reien, aplaudien i fins i tot se sentien crits que deien digue-li que se'l posi ell. Bé, doncs d'això, si és veritat aquest vídeo, doncs en fa 60 anys. Doncs ara em sembla que la cosa està pitjor. I les cançons que canta la cantautora d'origen argelí, Suad Massí, sembla que ho confirmen.
J'aurais aimé te chanter d'éternelles histoires. Des soleils tombés, des lunes pleines, des nuits noires. Et sur le bord des lacs où dorment des songes brûlés, j'aurais posé sur ton front des brasiers. J'aurais aimé sculpter d'incroyables poèmes, les oiseaux enflammés déchirant les nuits blêmes. Sur le toit des montagnes, quelques anges de passage auraient taillé dans la pierre des mirages. Oh, Houria, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Oh, Houria, il se peut qu'il soit mort avant mon retour. J'aimais te donner des rêves fins et bleus, des étoiles éclairées perdues dans tes cheveux, à l'ombre de ton nom, de ses lèvres mouillées. Écoutez J'aurais aimé chaque nuit t'offrir un bout de ciel, caresser la lumière, lisser un peu tes ailes, des parfums déchirant les lueurs du matin. J'aurais bâti pour toi chaque lendemain. On ne croise plus jamais l'amour. Oh, Hawriya. Il se peut qu'il soit mort avant mon retour. Oh, Hawriya. J'aurais aimé que le brouillard ne touche rien. Oh, Hawriya.
Oh, Hawriya, sembla ser que en àrab vol dir llibertat, i així és com es titula aquesta cançó de Suat Massí, del seu compacte de l'any 2010, titulat com la cançó, com aquesta cançó que hem sentit. Suat Massí és una cantautora d'origen bereber d'Argèlia que canta en àrab, bereber i francès, barrejant també els ritmes dels seus orígens amb el pop i el folk. Suat Massí va néixer l'any 1972, va estudiar enginyeria i urbanisme i ja fa una pila d'anys que viu exiliada a França per les amenaces que va rebre el seu país, en cantar en públic, en no portar vel i totes aquestes coses. És una cantautora que se la veu sovint en les programacions de molts festivals internacionals i les seves cançons parlen gairebé sempre del dolor i la nostàlgia d'haver de viure lluny del seu país i de la manca de llibertat.
A Ràdio Estel, al bulevard de la cançó francesa, amb Enric Cusí.
I continuem aquí, a Ràdio Estel, cada diumenge de 10 a 11 de la nit, amb més cançons, en aquest bulevard setmanal, que també es pot sentir a l'hora i el dia que us vingui de gust, a radioestel.cat, a través d'internet. El nostre Facebook és bulevard-Enric Cusí, i també allà ens hi podeu deixar comentaris, si us ve de gust. La setmana passada vàrem parlar amb Jordi Ferrarons, que va ser el nostre convidat, i vàrem parlar del seu llibre publicat ara fa poc, titulat Gràcies, Francia, un llibre de Plataforma Editorial. Un llibre en el que Jordi Ferrarons, després d'haver viscut uns quants anys a París, fent de corresponsal de TV3, partint de la percepció de que en desconeixem moltes coses de França i dels francesos, doncs ens en explica coses i ve criticant-los, però en molts aspectes, que és la finalitat del llibre, destacant-ne sobretot les virtuts i donant les gràcies per tot el que ens han ensenyat o de tot el que n'hauríem d'aprendre. I, com ja vàrem explicar, ho fa per capítols, d'una manera molt amena, a partir dels 7 pecats capitals. Parla de l'orgull, l'ira, l'avarícia, la gula, la luxúria, la peresa i l'enveja. I, com sempre passa en aquests casos, l'hora ens va passar molt de pressa, comentant el llibre, i ens vam quedar sense poder comentar moltes coses del llibre i, sobretot, sense poder sentir més cançons a propòsit de cadascun dels 7 pecats capitals, que n'haguéssim pogut trobar moltes. Vàrem parlar de l'orgull, la ira, l'avarícia, la gula i la luxúria, però ja no vam poder arribar, per manca de temps, a la peresa i també a l'enveja. Són mandrosos els francesos? No, diu Jordi Ferrarons en aquest llibre, però tenen l'art de vivre i els agrada trobar plaer a tot, fins i tot a petites activitats quotidianes, encara que no serveixin per res, i perquè no sigui dit, que quan no fan res, no fan res, s'han inventat el verb reflexir, reflexionar, que és donar-se temps per a l'observació, sospesar els pros i els contres de les coses, analitzar i treure conclusions per decidir, en tot cas, que això tan espanyol de la siesta a ells també els va d'allò més bé. Ja vam comentar l'altre dia també amb en Jordi que on a le droit, i tenim dret, també és una frase molt francesa. I George Moustaki, en el seu famós disc blanc de l'any 1974, hi va incloure una cançó que es titulava precisament Le droit à la paresse.
Je voudrais rendre grâce à celui qui peut-être a été mon premier et mon unique maître. Un philosophe mort, voici quelques décades. Mort de son propre choix, ni trop vieux, ni malade. Il n'était pas de ceux qui entrent dans l'histoire. Nous sommes peu nombreux à servir sa mémoire. Il ne se posait pas en saint ou en prophète, mais cherchait avant nous le bonheur et la fête. Il rêvait d'une vie que l'on prend par la taille, sans avoir à la gagner comme une bataille. Il disait que la terre était pleine de fruits et de pain et d'amour, et que c'était gratuit. Il parlait de ne plus jamais plier les chines, ni de se prosterner devant une machine. Il souhaitait pour les générations futures de ne souffrir jamais d'aucune courbature. Sans vouloir enseigner, sa parole était claire. En cela peut-être elle est révolutionnaire. Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse qui ne nous arrivait ni d'Orient ni de Grèce. Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse qui ne demandait que le droit à la paresse.
Le droit à la paresse, el dret a la paresa o a la mandra, una cançó de George Moustaki en forma d'homenatge a qui predicava que la vida no és una carrera sense fi, d'aferrissada lluita per compartir i guanyar més i més i més, i, per tant, predicava el dret a la paresa com una forma de vida més harmoniosa amb la naturalesa. I una altra de les coses que també volia comentar amb Jordi Ferrarons, arran de les activitats durant les estones d'oci dels francesos, que també en parla en aquest llibre, Gràcies, França, però que tampoc vam poder fer-ho per manca de temps, és un fenomen que he observat en alguns dels viatges que he fet darrerament a França, aprofitant algun pont o tres o quatre dies de vacances. És com queden els centres de les ciutats petites a partir de les 7 de la tarda un cop han tancat les botigues. Perquè l'efecte és impressionant. En 10 minuts els carrers passen de tenir vida a estar totalment morts. Queden absolutament deserts, com si fossin ciutats fantasmes. I a l'estiu encara impressiona més, perquè si tenim en compte que no es fa fosc fins a les 9, o fins a vegades fins a quarts de 10, pot passar que estiguis passejant pel centre d'una ciutat a 8:15 del vespre, encara en plena llum solar, i que al carrer no hi hagi absolutament ningú. I quan dic ningú, vull dir ningú, fins al punt que fa una mica de por. No parlo ni de Toulouse, ni de Marsella, ni de Lyon, ni per descomptat de París, ni de pobles turístics de la costa, tot i que en algun també. Parlo sobretot de ciutats de 30, de 20.000, 30 o 40.000 habitants, com ara el Albi, per exemple, que és on em va passar la darrera vegada, però que no era la primera vegada que ho experimentava. I és que a la plaça del Albi, a la catedral, davant de la catedral, a les 7 de la tarda o un quart de 8 del vespre, doncs no hi havia ningú, no hi passava absolutament ningú. I és que dels centres d'aquestes petites ciutats han desaparegut moltes coses que fan que quedin desertes. Primer de tot, la gent que ha marxat de viure als afores. Això passa també aquí, a moltes ciutats del nostre país, tot i que potser darrerament les coses canvien i la gent torna als centres. També m'han dit que a França hi ha gent que torna a viure als centres de les ciutats. Però al anar-se'n a viure als afores, doncs també la gent es mou pels afores i compren també als afores, que és on hi ha tots els supermercats i els grans magatzems. Quan arribem a una d'aquestes ciutats ens n'adonem que estem arribant perquè als afores doncs, hi ha tota la vida comercial i als centres de les ciutats només han quedat les botigues, diguem-ne, més turístiques. També han desaparegut molts bars, que em deia un nadiu del vi, em deia que la llei antitabac i els controls d'alcoholèmia doncs han fet que molta gent prefereixi reunir-se a casa amb els amics o quedar-se a casa d'ells i no jugar-se-la anant a un bar i després tornant a casa en cotxe, no fos cas que l'enxampessin en un control d'alcoholèmia. I també és veritat que els horaris que fan són diferents i ells van sempre a la mateixa hora, són molt més homogenis amb els horaris, tothom més o menys compleix les mateixes hores, però sobte que al sud de França a l'estiu i amb algun temps a les 7 de la tarda la vida del carrer desaparegui completament. Compte que no acabi passant el mateix a casa nostra. Els centres dels pobles i de les ciutats han de tenir vida, una vida que no depengui només del turisme, sinó que depengui de la vida de la gent que hi visqui i que hi hagi. Petits bars per poder-hi anar-hi sempre és important. Per anar a fer el glob, per portar, fer petar la xerrada o empaitar la veïna, tant li fa. Això, encara que ens ho europeïtzin els horaris, sisplau, que no falti.
Des comédiens et des musiciens, des femmes. des bonimenteurs qui font la vie un peu plus belle, comme dans les livres où les gens du voyage chantent à tue-tête sous les étoiles et font la fête jusqu'au petit matin.
Les Petits Bars, els petits bars, una cançó de Sylvie Cobo, una cantant francesa d'origen espanyol, que l'any 95 va fer un disc amb la seva parella, amb qui feia un duet anomenat La Vagón, Emmanuel de Bonville. Era un disc on hi havia aquesta cançó, que és una de les cançons que tinc guardades al meu calaix de curiositats preferides. Doncs és una cançó elogi als petits bars de barri, que sempre donen vida a qualsevol poble o ciutat. Uns petits bars que també pateixen la competència de les grans cadenes i que poden desaparèixer si no és que troben els corresponents xinesos disposats a fer hores, que darrerament són els que acaben fent-se amb aquests petits locals. Justament, Juliette Gréco, de qui Òscar Caballero en parlava fa ja unes setmanes, i que deia que iniciava nova gira als seus gairebé 90 anys, doncs deia que vivia, explicava que vivia als afores de París, en un poble petit, i que ara vol tornar al centre de París perquè en aquest poble diu que la vida al centre s'ha mort, que ja ni tan sols hi ha el bar que hi havia i que això doncs no li agrada gens. Bé, canviant de tema i d'estil, fa pocs dies un oient em reclamava alguna cançó cantada per Annie Cordy, que fa 3 o 4 dècades era molt habitual veure-la actuar a la televisió francesa en programes d'entreteniment, cantant des de cançons de moda fins a cançons d'operetes, revistes o musicals, com és el cas d'aquesta cançó que sentirem ara.
Il y a trop d'hiver dans nos saisons. Faut descendre du wagon. Aujourd'hui, dans le bordel où nous sommes, toute la pluie, ça vient des yeux des hommes. On ne donne plus rien. Tout est vendu, même les chiens nous aiment plus. On sourit pour maquiller ses blessures. Mais même si c'est long, c'est con, c'est dur. Aïe, faut vivre un peu. Faut vivre un peu. Faut vivre un peu. Faut faire la fête. Faut boire des bulles. Que tout brille. Que tout brûle. Faut danser. Assassiner le silence. Sans penser que c'est perdu d'avance. Prends le bonheur à bras le corps, bras d'honneur à la mort. Prends tes rides comme un dernier rire de clown. Et même si ton cirque meurt d'amour, faut vivre un peu. Faut vivre un peu. Faut vivre un peu. Ils sont paumés. Tous les enfants et pareil, les parents. Mais parfois, dans ce concert qui déconne, une voix murmure au cœur des hommes. Aïe, aïe, faut vivre. Un peu, faut vivre un peu, faut vivre un peu. Aïe.
Cap a finals dels anys 80, Gilbert Bécaud va compondre un musical basat en una novel·la de l'escriptor francès d'origen lituà, Romain Gary, que va ser, per cert, va ser un dels marits de l'actriu Jeanne Seberg. Era una novel·la titulada La vie devant soi, la vida davant seu. Era una història d'una prostituta que cuidava un nen d'origen musulmà, una prostituta jueva que havia estat als camps de concentració. Bé, era tot un drama. Va ser un musical titulat Madame Rosie que el gran Bécaud no va poder estrenar a França perquè no va trobar ningú que el volgués produir. I se'n va anar a Estats Units i allà va aconseguir un productor, que en principi no hi creia gaire, però va aconseguir un productor, que ara no me'n recordo el nom, i va encarregar les lletres a Julian Moore, que va ser qui va fer les lletres en anglès, que era un lletrista i un home de musical americà, i va aconseguir estrenar aquest musical als Estats Units, tot i que Broadway no va triomfar i només hi va estar dues setmanes, perquè a Broadway, quan una obra no té la benedicció el dia de l'estrena, no té la benedicció de la crítica, doncs no dura gens, la fan desaparèixer i punt. A Broadway només hi va estar 15 dies. Però, en canvi, sí que es va representar a altres ciutats dels Estats Units. Però a França, ja us dic, ni tan sols Gilbert Bécaud va poder estrenar aquest musical. Doncs bé, la versió que hem sentit en francès ara és una de les cançons d'aquest musical que tenia les corresponents adaptacions en francès i que la cantava aquesta cantant, Annick Cordy, de la que una oient ens demanava que poséssim alguna cosa d'ella. Doncs Annick Cordy va fer les versions en francès d'algunes de les cançons d'aquest musical de Gilbert Bécaud que es va estrenar en anglès. Aquesta cançó que hem sentit es titulava Faut vivre en paix, s'ha de viure una mica. Annick Cordy és una cantant i actriu que va néixer a Brussel·les, però que ha fet tota la seva vida artística a França, té més de 700 cançons enregistrades, ha actuat en moltes comèdies musicals, en moltes operetes, també en moltes pel·lícules, a sèries de televisió, a obres de teatre, en fi, que és una dona de l'espectacle molt important i que canta molt bé, com hem pogut veure, i interpreta molt bé, com s'ha pogut comprovar si heu escoltat atentament aquesta cançó que hem sentit. Sentim una altra cançó interpretada per Annick Cordy, una cançó que es titula Bravo i també pertany a aquest musical de Gilbert Bécaud.
La guerre, un petit matin, on cogne à la vitre. Un cri, debout la putain! Fais ta valise et vite. Dehors l'aurore de juillet, grouillée de flics. Mon Dieu, ces Français, plus pourris que les frites. Ils nous ont parqués au vélodrome. Le soleil crachait sur Israël. Et dans les gradins, nos étoiles jaunes qui faisaient honte au ciel. Du Veldiv jusqu'au bus, et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au camp terminus.
Du Veldiv jusqu'au bus, et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au camp terminus.
Et pourtant, moi la mort, j'en suis revenu. Et comment on s'en sort? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais je suis là. Je suis là. Et bien là. Ah, bravo, bravo. J'existe. Je persiste à exister. Je suis bonne. Je m'abonne. Ce soir. Jaune là-haut, je veillerai sur vous en bas. Pleurez pas, mes chéris, sur ma terre promise. J'aurai votre amour dans ma valise. Du Veldiv jusqu'au bus, et des bus au wagon, des wagons jusqu'au camp. J'ai fait partie des vénards, de ces sacrés vénards qui ont revu leur gare. Ah, bravo, bravo, tu as beau me tatoué un numéro. J'ai tiré le bon et crève, c'est moi qui ai eu ta peau. Je souris aux fanfares, à Lily Marlène. Je suis grasse, j'ai 100 ans et je m'aime. La 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 la.
Sentit a Nick Ordí a Bravo, una altra versió en francès de la, del musical de Gilbert Bécaud, que, com us deia, es va estrenar als Estats Units en anglès i que a França no es va poder estrenar per manca de finançament, per manca de producció. Gilbert Bécaud, tot i ser el gran Gilbert Bécaud, no va trobar ningú que li volés produir aquest musical que va fer amb tant d'amor i amb tanta il·lusió. Però Nick Ordí va fer aquestes dues versions d'aquestes cançons d'aquest musical en francès i també, com us deia, doncs, deixava ben palès que era una gran actriu, és encara una gran actriu i una gran cantant, va néixer l'any 1928 a Brussel·les i ha enregistrat més de 700 cançons i ha fet, doncs això, musicals, operetes, teatre, cinema i televisió. I aquestes dues cançons que hem sentit de Nick Ordí no estan en un disc de Nick Ordí, sinó que les he tret d'un disc de Gilbert Bécaud, el disc pòstum de Gilbert Bécaud, que estava preparant just abans de morir-se, amb belles cançons i cançons inèdites, i que el seu fill, Gaia Bécaud, doncs, va tornar a arranjar amb noves orquestres. Bé, doncs ara sí, ens acomiadem del Boulevard d'avui i us esperem la setmana que ve, que tornarem aquí amb més cançons franceses d'ahir, d'ara i de sempre, amb Jordi Carretero al control tècnic. Salutacions d'Enric Cusí.
C'est qu'il le ferait, la brute.